COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem arrere en COPE. És dimecres, és 22 de març, el dia en què, atenció, sabem que l'Estat, és a dir, el govern central, és a dir, vostès i jo, tots, haurem de pagar a Abertis 1.500 milions d'euros per compensar la caiguda de trànsit de l'autopista AP7. I per què? Doncs perquè quan es va signar un conveni entre Abertis i Fomento, es va signar, tot i haver-hi una clàusula que preveia compensacions si baixava el trànsit. Així que en una autopista pagada entre tots, ara, hi circulin cotxes o no, ells cobren. Cobren i nosaltres paguem, la fem servir o no. Per tant, si a sobre en són usuaris, paguem per partida doble. La veritat és que si tots tinguéssim aquestes garanties a l'hora de posar un negoci, no donaríem abast a obrir persianes. Potser si els responsables polítics, si juguessin alguna cosa seva i no només els diners de tots, llegirien millor la lletra petita dels contractes que signen. Com cada dia hi hem de posar música tot plegat, avui, per cert, és el Dia Mundial de l'Aigua, així que escoltem Deep Purple. We didn't have much time, but thanks Zappa and the mama at the best place around. But some stupid with a flare gun turned the place to the ground. Smoke on the water. Repassarem tota la informació, que n'hi ha molta avui. A l'Espai de Salut parlarem d'al·lèrgies i com cada dimecres vindrà l'experta moda del programa, la Leida Martí. A veure amb què ens sorprèn avui. A la una tornarà Societat Limitada i mentre recordin que esperem les seves propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, en directe, a través del web o l'app de Cope, només buscant emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Són les 12 i 22, obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem primer a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Comencem la jornada amb intervals de núvols, però a poc anirà creixent la nuvolositat i cap a la zona de la Terra Alta o als ports hi esperen precipitacions i ruixats, fins i tot amb algunes tempestes, que tampoc no descartem a la resta de comarques, però de manera molt ocasional i de manera més dispersa. La cota de neu ha d'anar baixant més, arribarà als 1.200-1.400 metres i les temperatures també baixaran més a l'interior. Les màximes, però, es mantindran al litoral. Esperem arribar als 18 graus a Tarragona i al Vendrell, en tindrem 19 a Reus, 17 a Gandesa i 21 a Tortosa. I bufa vent de mestral encara intens a l'extrem sud de la costa, però la resta continua suau, variable en tendència a bufar de l'oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. L'exdirector general d'Innova, Josep Prat, ha assegurat davant el jutge que l'actual alcalde de Reus, Carles Pellicer, va demanar ajudar l'empresa Triver perquè el seu propietari havia ajudat a finançar la campanya electoral de Convergència i Unió al 2011, campanya en la qual Pellicer va guanyar l'alcaldia de Reus. Són declaracions que apareixen al sumari del cas, del qual el jutge n'ha aixecat el secret parcialment. Segons llegim avui al Diari de Tarragona, que ha tingut accés en aquest sumari, l'exdirector d'Innova va dir literalment al jutge que Pellicer i la regidora convergent Teresa Gomis havien dit que l'empresari de Triver va fer una ajuda important a la campanya i, per tant, se li havia de tornar el favor. Per aquest motiu es va contractar l'empresa Triver. Recordem-ho, és un cas que es troba judicialitzat per la presumpta comercialització de pròtesis caducades i defectuoses. Sempre segons declaracions de Josep Prat, processat en aquest cas, se li va demanar que s'intentés incrementar les vendes de Triver no només al grup Sagessa, que gestiona hospitals a Reus, Amposta i Móra d'Ebre, sinó també a la resta de Catalunya. El PDeCAT nega haver rebut diners de Triver i, de fet, a aquesta hora l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, compareix davant la premsa per respondre d'aquestes informacions i allà hi tenim a la Ruth Guerrero, a l'Ajuntament de Reus, i sembla, Ruth, que de moment el que ha fet Carles Pellicer és negar-ho tot. Diu que són informacions sense fonament, és així?
Sí, sí, així ho ha fet, ha sortit en roda de premsa, encara continua, responent a les preguntes dels periodistes. Carles Pellicer, en un sentit com a alcalde de Reus, ha volgut comparèixer, ha volgut sortir al pas i respondre. S'ha mostrat sobretot molt molest i ha negat amb rotunditat, és el primer que ha fet, les manifestacions que es van fer en sumari, en les declaracions del senyor Prat el desembre de 2015, diu que són falses, que han fet probatori. Ja també ha volgut deixar clar que és intolerable les filtracions que s'han fet sobre el sumari, que es mostra convençut que no hi ha res, i sí, el que sí que ha confirmat és que es va reunir amb el senyor Márquez, van tenir una reunió, i diu que quan un empresari té dificultats, l'alcalde intenta ajudar i donar suport a la mesura de que es pot. Ha deixat clar que ja es veurà, que li sembla intolerable, sobretot és la paraula que ha utilitzat, que s'intenti posar ordre en les empreses, com han fet des del govern, i que ara hi hagi algú que manifesti que així no ha sigut, que també ha volgut dir que des del partit, des del PDeCAT, el finançament des de cap punt de vista ha sigut com es manifestava en declaracions pel senyor Prat, i que ja es veurà més endavant, però això ha negat rotundament tots aquests fets. No sé què haurà acabat de dir ara en les respostes, però sobretot, doncs això, intolerable la paraula que ha fet servir més, i negar rotundament i convençut que són falses, ha dit.
Molt bé, doncs Ruth, et deixem que continuï seguint aquesta roda de premsa aquí a l'Ajuntament de Reus i vens aquí en uns minuts i ens expliques com ha acabat. Gràcies, fins ara. Doncs aquesta era la darrera hora, seguirem molt pendents d'aquesta qüestió, però encara en plana judicial els expliquem que l'instructor del cas Innova s'ha quedat temporalment sense jutge de reforç per manca de recursos. La sala de govern del Tribunal Superior de Justícia s'ha mostrat decebuda per la manca també d'un jutjat de família a Reus, el partit judicial més saturat de tota la demarcació. Però tornem a aquest tema del cas Innova. La magistrada substituta destinada a aquest jutjat reusenc ha aconseguit el trasllat a una altra jurisdicció i la sala de govern del Tribunal Superior ha sol·licitat que es cobreixi novament la plaça. L'òrgan també ha requerit al Consell General del Poder Judicial que mantingui el jutge de reforç en aquest jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell que investiga el cas del 3%. Escoltem al president del tribunal, Jesús María Barrientos.
La sala de gobierno, hasta que no disponga de un nuevo recurso judicial, ese refuerzo sobre el juzgado de instrucción 3 de Reus lo ha suprimido. Insisto, temporalmente, la voluntad es volver a él porque seguimos analizando la necesidad de ese refuerzo, al menos mientras en ese juzgado se siga la instrucción de una causa conocida como Innova.
Com els dèiem, la sala de govern del Tribunal Superior ha manifestat decepció pel fet que encara no s'hagi creat un jutjat de família i incapacitació a Reus, el partit judicial que està més saturat de tota la demarcació de Tarragona. Aquest jutjat, per exemple, hauria de centralitzar els internaments als centres psiquiàtrics Peremata i Villablanca. Atents a aquesta dada amb la que començàvem el programa, el govern, és a dir, tots nosaltres, haurem de pagar a Abertis 1.500 milions d'euros en compensacions per la caiguda del trànsit suposadament garantit a la P7 i que no ha arribat a ser mai. Ho diu una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid arran d'una clàusula que Abertis i Fomento van signar en el seu moment quan Magdalena Álvarez era titular del Ministeri. Ho van signar tot i que el Consejo de Estado va alertar d'aquesta clàusula perillosa. Abertis ha guanyat ara un contenciós pel que circulin o no cotxes per l'autopista que administren, tot i ser de titularitat pública, se'ls ha de pagar. En concret, se'ls pagaran 1.494 milions d'euros als que haurà de fer front l'Estat en les arques públiques. El portaveu del moviment veïnal de les Terres de l'Ebre, que reclama precisament la gratuïtat de l'AP7, Llorenç Navarro, assegura que aquest tipus de contractes són una vergonya.
Vaigui o no vaigui la gent per la seva autopista, que és nostra, però l'administren ells, vaigues o no vaigues, ells cobren igual. Si han de cobrar igual, que aixequen les barreres d'una vegada i que poguéssim circular tranquil·lament tots, perquè ja n'hi ha prou.
Precisament, alcaldes i transportistes afectats pel problema de la 340 han ratificat la gratuïtat de l'AP7 com a objectiu comú. Segons transportistes i alcaldes del territori, la resta són pedaços. Per això han ratificat aquest consens al voltant de la demanda de que l'AP7 sigui gratuïta en els trams paral·lels a la 340, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès, que no disposen d'una alternativa fluida, segura i gratuïta. Escoltem el director de la Federació de Transportistes, Josep Lluís Aymat, i també l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
Aprofitar l'autopista, en tant en quant realment no es fa la inversió que s'ha de fer i es construeix l'ACEP o es construeix allò, aquelles alternatives de pas que es permetin realment poder circular d'una manera segura i una mica fluida.
Autopistes que es van rescatar en vez de 5 milions d'euros, pues una mica que per dignitat havien de continuar reclamant la gratuïtat de l'AP7, no? I aquí pues, tot el suport a la Generalitat perquè davant de l'Estat, en un nou ministre, continuï negociant per esta via.
Arribem al punt de 2:15, notícia econòmica de la jornada. Les pernoctacions als càmpings de Tarragona s'han disparat un 48% en els darrers 8 anys. Un estudi de CEPTA constata el moment dolç que viuen els allotjaments de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Segons xifres de l'Institut Nacional d'Estadística, els càmpings van rebre l'any passat prop de 780.000 viatgers i més de 4.700.000 pernoctacions. Com els dèiem, als càmpings aquestes pernoctacions han crescut a les 10 comarques tarragonines. En 8 anys s'han incrementat un 48%. Són dades d'aquest observatori de la Confederació Empresarial de la província de Tarragona dedicat al sector turístic. L'estacionalitat és la principal problemàtica del sector a la nostra demarcació i, tot i que no es pot evitar la dependència de sol i platja, creix el turisme cultural i confien en projectes com el Centre Recreatiu i Turístic de Salou i Vilaseca, l'obertura de Ferrariland per incrementar encara més aquest moment dolç. Juan Gallardo és cap del Gabinet d'Estudis de CEPTA.
El gruix que s'està captant i s'està creixent és en activitat turística costanera clàssica. El tema de Barcelona World pot ser interessant perquè ens trenca i ens incorpora una tipologia de visitant que és marcadament diferenciada, esperem. Jo no vull definir-ho com a problema perquè per mi és una característica de l'activitat turística a la demarcació.
I notícia que ens ha cridat l'atenció avui, Dia Mundial de l'Aigua. Tarragona embotellarà aigua de boca per motivar-ne el consum i és que només un 9% dels tarragonins beuen de l'aixeta. És una iniciativa pionera a Catalunya. L'Ajuntament embotellarà aquesta aigua a fi de poder donar resposta en casos d'averia i emergències, però sobretot per promocionar-ne el consum. Segons aquesta enquesta de l'empresa municipal d'aigües, només un 9% de la població beu aigua de l'aixeta, però per altra banda, un 40% opta per jarres de filtratge. Aplicant un sistema similar, però a gran escala, el laboratori de Matza acaba d'estrenar una planta embotelladora que depura l'aigua de clor amb una capacitat de producció de fins a 400 ampolles l'hora. El director gerent de Matza és Daniel Milán.
Històricament, el fet de que fos a Tarragona una aigua on hi havia aigua de mar, doncs la gent ha sigut sempre molt reàcia a beure aigua de l'aixeta i ara el que estem és endegant una campanya per donar-hi la volta en això, no?
Les ampolles de mig litre i també de 2 litres degudament etiquetades seran gratuïtes i es distribuiran a clients afectats per talls de subministrament de llarga durada, així com també en esdeveniments esportius. I la bona notícia del matí, Ensenyament posarà en marxa un nou institut a Miami Platja i un institut escola a la ciutat de Tarragona el proper curs. En el cas de Miami, l'actual equipament deixarà de ser una secció de l'Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp i passarà a disposar d'un projecte propi amb dues línies d'ESO en mòduls prefabricats ja existents. Per la seva banda, el Col·legi Mediterrani del barri de Camp Clar de Tarragona es transformarà en institut escola, amb la qual cosa els alumnes que ara cursen 6è de primària i podran iniciar també l'etapa de secundària al setembre. Escoltem la directora de Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona, Sílvia Rodes.
Que no es tanca cap escola, posa en valor tots els projectes educatius i també doncs, les direccions que lideren aquests projectes educatius. També es vetlla per la distribució equilibrada de l'escolarització. S'ha arribat a uns acords per poder distribuir tota la població escolar de manera més equitativa possible.
Demà comença la preinscripció del curs 2017-2018, que anirà del 23 de març fins al 4 d'abril. La previsió del departament és oferir 6.820 places de P3 en 277 grups, 6 més dels que hi ha ara, i més de 7.200 places de primer d'ESO en 245 grups, 3 més dels que hi havia aquest curs. En esports, tot apunta que Nacho González deixarà la banqueta del Reus un cop acabi aquesta temporada. Sembla que el seu nou destí serà el Zaragoza. Nacho González ha estat peça clau en l'històric ascens del club quan encara queden 12 jornades per acabar el campionat. El Reus se situa en desena posició de la taula amb 39 punts a 7 del descens. Estàs informat. I ràpidament repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu: el caso Traiber salpica por primera vez a l'alcalde Pellicer. Al Reus Digital, Josep Prat implica Traiber en el finançament de la campanya electoral de Convergència i Unió a Reus al 2011. I si fem una ullada al del Camp.cat, hi trobem que demanen 4 anys de presó per al montblanquí Matías Vives per a pujar sous a Catalunya Caixa en plena fallida. Finalment, avui, al Tarragona 21, insòlita campanya comercial, diuen, conjunta entre Tarragona i Reus. Arribem a les 12:35, ens aturem només 40 segons per la publicitat i continuem amb parlant de salut al programa.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Vinga, aquest dilluns entràvem a la primavera i en aquest primer espai de salut d'aquesta nova estació volem parlar d'al·lèrgies. I per fer-ho tenim amb nosaltres el doctor Òscar Sotorra. Ell és al·lergòleg de l'Hospital Sant Joan de Reus. Doctor, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Merci per atendre'ns. Escolti, si jo li dic allò de aquesta serà la pitjor primavera pels al·lèrgics, què em diu vostè?
No, això ho sento sentir cada any.
Això, jo, de fet, la pregunta potser seria si hi ha algun any bo, no?
No, els anys són molt variables. L'any passat, per exemple, el nivell de pol·lens, va ser una mica més baix que fa dos anys, per exemple. Fa dos anys feia molts anys que no es veien tants uns nivells tan alts.
Sí.
I aquest any, de moment, ha començat una mica més que l'any passat.
Uh-huh.
Un intermig, entre l'any passat i fa dos anys.
Bueno, a Catalunya, segons les darreres dades que tenim, hi ha 1,5 milió de persones que pateixen algun tipus d'al·lèrgia respiratòria. Quines són les més comunes, doctor?
Les més comunes, a veure, de l'al·lèrgia respiratòria, les més comuns són que depèn de les edats. Amb els nens, les més comuns són l'al·lèrgia als àcars de la pols, i l'al·lèrgia als àcars de la pols no depèn tant de la primavera, sinó que això és tot l'any.
Mm.
I després amb nens també, però sobretot amb gent més gran. En gent més gran me refereixo ja a partir dels 20 anys, potser.
Adults, no? Sí.
Sí, doncs els pol·lens són més freqüents, no? I els pol·lens més freqüents depèn d'on vius. I en la nostra zona, els pol·lens que poden donar més importància són una planta que es diu parietària, però que no és pròpiament de primavera. La primavera pot ser que sigui l'època que més n'hi ha, però és una planta que floreix tot l'any. I el floriment fort comença a partir del mes de febrer, és a dir, que això ja comença a l'hivern.
Uh-huh.
I a l'estiu també n'hi ha. A començaments d'estiu també n'hi ha. Després hi ha alguns arbres, perquè els arbres a vegades no es comporten igual que les herbes o les plantes. I d'arbres tenim el xiprer, que aquest any ha florit bastant, i el xiprer floreix a l'hivern i començaments de primavera, és a dir, floreix bàsicament entre el febrer i l'abril. I aquest any el febrer i meitats de març ha estat molt fort, però després ha fet una baixada, ara torna a estar amb uns nivells més baixos.
Uh-huh.
Després tenim altres arbres, com l'olivera i les gramínies que floreixen a la primavera. Però aquests són els que més problemes poden donar a la nostra zona.
Clar. De fet, en aquestes dades que donaven l'altre dia des de l'Observatori de la Universitat Autònoma de Barcelona, deien que no és només cosa de la primavera, sinó que un dels focus d'atenció ara mateix per al·lergòlegs i per les persones que estudien aquesta qüestió de les al·lèrgies és que cada cop són més perennes, no? Que no és una qüestió estacional.
Depèn, perquè els pol·lens n'hi ha que floreixen en diferents èpoques, n'hi ha que floreixen inclús a la tardor, però és evident que la primavera és allà on n'hi ha més.
Sí.
I la primavera s'ajunten moltes coses, molts pol·lens. Pol·lens del que havia dit, de l'olivera, les gramínies, que també són unes plantes que floreixen a la primavera, la parietària, que és una planta que floreix tot l'any, però a l'època que més n'hi ha és a la primavera. Però clar, el que deia el xiprer, no, Després, un arbre que molta gent li dona moltes culpes, que, com és el plataner, és un arbre que floreix poc temps, un mes, dos mesos, i que floreix març-abril, és a dir, entre final d'hivern i bàsicament a començament de primavera, però no dona molts problemes, sinó és que no en tens un relativament a prop. Però, clar, dius, la pols és tot l'any.
Clar.
Els fongs, que també donen al·lèrgia, i són tot l'any. Els animals, com els gats i els gossos, o altres, que poden tenir la gent a casa, que també poden a vegades donar problemes d'al·lèrgia, i són tot l'any. Hi ha coses que hi són tot l'any, però això no és que hagi canviat, sinó que bàsicament és depèn d'allò on vius el que hi ha. El que ha canviat és que cada vegada pot ser que hi hagi més gent sensibilitzada. I que a vegades també, això també és veritat, que han canviat que estan canviant una mica les sensibilitzacions. Jo porto ja uns quants anys visitant aquí i he anat revisant com van els canvis amb els pol·lens i hem vist que alguna d'aquestes plantes, com deia la parietària, doncs potser ha perdut importància, en té molta, i és potser la planta que més en té, però ha perdut importància, no n'ha guanyat en aquests últims anys. Mm-hmm. I en canvi el xiprer, que no és de primavera, sinó que és d'hivern, hivern i algun període curt de primavera, aquest sí que ha guanyat molta importància. És a dir, hi ha hagut canvis amb la polinització. I a vegades també algun pol·len queden de llocs més interiors, com algunes plantes que no són molt freqüents aquí, que donguin problemes, una que la coneixen a molts pobles, com són els blets. Això són plantes que donen molta al·lèrgia en llocs més interiors, més secs, però que cada vegada aquí s'estan notant més.
Uh-huh. A què podem aduir aquests canvis que vostè ens deia ara? Per exemple, no sé si la contaminació pot causar també aquests canvis, influeix?
La contaminació influeix, el que passa és que no se sap tots els mecanismes de la contaminació. Sí que se sap, per exemple, que dintre de la contaminació hi ha una cosa que són les partícules dièsel dels cotxes.
Sí.
I les partícules dièsel dels cotxes fan trencar alguns pol·lens de tal manera que l'al·lèrgia, a la millor, aquella persona no té al·lèrgia a tot el pol·len, sinó a algunes parts d'aquell pol·len, algunes proteïnes d'aquell pol·len. I amb les partícules dièsel fa que aquelles partícules s'expressin més i que tinguis més al·lèrgia. I a vegades pot ser inclús que alguna persona que viu al camp tingui menys al·lèrgia que la que viu a ciutat. Uh-huh. Això també és relatiu, perquè aquella persona que viu al camp moltes vegades viurà en un poble al camp, però potser treballa a la ciutat i tot es barreja, no? Però a vegades no és diferent, és diferent el que s'expressa i el que es veu dintre d'un camp que dintre d'una ciutat.
Uh-huh. Doctor, si ara algú que ens està escoltant ja porta dies, no, uns quants dies, patint doncs, aquesta congestió, no, aquesta al·lèrgia, sobretot al pol·len, perquè 4 de cada 10, si no vaig malament, doncs, problemes d'al·lèrgia són pel pol·len, què és el que han de fer? Perquè, evidentment, quedar-se tancats a casa és impossible. Per tant, quines opcions tenim?
Home, jo la primera és anar al seu metge, al metge de família, o al pediatre, si és un nen, no? Perquè, clar, a vegades pot ser una al·lèrgia, però altres vegades pot ser una altra cosa. Mm. I el metge capçalera és el primer que hauria de derivar-ho o començar un tractament. I després ja es veurà si s'ha de derivar amb un especialista o no.
Mm-hmm. Per tant, diguéssim que el més important en aquest cas és tenir un diagnòstic exacte de a què som exactament al·lèrgics, no?, per poder portar una mica millor?
Sí, però primer és a veure si som al·lèrgics. Perquè, clar, una persona que té un problema al nas, una rinitis, pot ser que sigui al·lèrgica o no. El primer que haurem de veure és si, de quina causa és.
Exacte.
Si és al·lèrgica. I si és al·lèrgica, quina és la causa de l'al·lèrgia.
Uh-huh.
Per tant, no és que qualsevol persona que esternudi tingui al·lèrgia. No, s'haurà de veure si en té o no. I si en té, quina és la causa. Perquè si depèn de la causa, es podran prendre unes mesures preventives o fer un tractament.
Uh-huh. En el cas de que parlem d'algú que sí ja se li ha diagnosticat, no?, que és un tema al·lèrgic, solucions quines tenim? Són simplement els antihistamínics o podem fer altres coses o hi ha altres possibilitats?
Ah, és que depèn, perquè els antihistamínics serviran pels problemes del nas.
Clar.
Però no per problema d'asma, perquè l'asma també és al·lèrgia, o pot ser al·lèrgia, vaja. L'al·lèrgia pot afectar tant les vies respiratòries, i quan és vies respiratòries és el nas, pot afectar els bronquis, però causant problemes d'asma, o pot afectar els ulls, també, que és el que hi ha al primer contacte, no? Llavors, cada cosa podrà haver-hi tractaments. Per una banda, la prevenció, si es pot fer. És a dir, si una persona té les seves molèsties exclusivament per al·lèrgia amb un animal i el té a casa, doncs potser haurà d'evitar el contacte amb aquest animal.
Mm-hmm.
Si té al·lèrgia a la pols, doncs no podrà evitar-la, però sí que podrà disminuir la quantitat de pols, o amb un fong, també es podrà disminuir. Si... Després hi haurà medicaments. Els antihistamínics ens poden servir per problemes del nas, però no són els únics medicaments. Hi ha altres medicaments que es poden donar per problemes del nas. Però si és un problema d'asma, s'haurà de prendre uns altres medicaments que poden ser uns inhaladors. Si és un problema dels ulls, a la més s'haurà de prendre un col·liri, unes gotes. I això és el tractament, el que es diu simptomàtic. Uh-huh. Algunes persones, no totes, s'ha de valorar si es pot fer una desensibilització, és a dir, si s'ha de fer un tractament perquè disminueixi la sensibilització, l'al·lèrgia, allò a la llarga. I és un altre tipus de tractament. El tractament seria, doncs, la prevenció, el tractament simptomàtic amb diversos medicaments segons cada pacient i, en algun cas, el tractament de desensibilització amb una immunoteràpia. Per això només en algun cas puntual.
Clar, no, evidentment, aquí estem parlant a nivell general, això cada cas ho ha de valorar, evidentment, el metge especialista. Parlant d'antihistamínics, a mi no sé si detecten vostès també a consulta que potser la gent ens hem relaxat una mica i de seguida tirem d'antihistamínic una mica allò en plan automedicació i no ho hauríem de fer.
Home, l'automedicació és molt freqüent, però no només amb coses de
l'èrgia,
és amb tot,
clar.
No? Hi ha coses més perilloses que altres. És molt perillós els antibiòtics, que no tenen res a veure amb l'al·lèrgia, però a vegades tens aquella persona que està esternudant o li fa mal la gola i ja comença amb un antibiòtic. I els antibiòtics indiscriminadament afavoreixen que hi hagin més resistències als medicaments i que això a la llarga no vagin bé. Uh-huh. Els antihistamínics no has de començar a prendre un medicament si no saps per què el prens. Això no ho has de fer. Però no és el mateix un antihistamínic que un
corticoide.
Però jo crec que els medicaments els ha d'haver receptat algun metge.
Uh-huh. A més, els antihistamínics tenen aquest efecte també secundari, no?, d'aquest cansament, aquesta somnolència de vegades, no? Per tant, s'ha d'anar una mica en compte també a l'hora de prendre'ls.
N'hi ha que sí.
Alguns.
La majoria d'antihistamínics més moderns no fan cansament ni somnolència. Mm-hmm. Però, clar, depèn de quins ne fan, sí.
Clar. Per tant, doctor, el que ens recomanaria és primer acudir al CAP, no?, al metge de família, explicar-li la situació i, si convé, doncs ens derivarien a l'especialista, a l'al·lergòleg, en aquest cas.
Sí, això seria els passos més lògics, sí. Mm-hmm.
Molt bé, doncs, doctor, jo li agraeixo molt que ens hagi atès aquesta estoneta, que sé que està entre visites aquí a l'Hospital Sant Joan, però el convido a venir un dia aquí a l'estudi i parlem amb més calma de potser casos més concrets, d'acord?
Vale, molt bé.
Moltíssimes gràcies al doctor Òscar Sotorra, que és al·lergòleg de l'Hospital Sant Joan de Reus.
Este año la calzutada en Restaurante El Álamo. Calzots con salsa, longaniza con mongetas, costilla de cordero con guarnición, crema catalana, vino, agua, cava y café por tan solo 32 euros. La calzutada en Restaurante El Álamo. 977-84-62-40. Carretera de Montblanc en Alcover.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
Vinga, un dimecres més és hora de parlar de moda, de tendències. Bé, no sé amb quina sorpresa vindrà avui la nostra experta. Ruth, t'ha dit alguna cosa, tu?
No, encara no m'ha avançat res i estic enfadada. Com pot ser, això?
Aleida Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
No. Clar, és que no vols saltar a prendre.
No,
espera. Entro. Ja. Mira, ui, quina cara posa.
Ui, això ui. Perquè ens agradarà molt, no?
Home, jo espero, a mi m'encanta.
A veure, què Aleida, què tens avui?
De ser algú de brilles.
No
va de brillis. No va de brillis la cosa.
Va de perletes.
Té una relació.
Això també li encanta, ja saben. Que on es posi aquí una Valorio, la Leida va.
Veia valoriada, no?
On es posi aquí una Valorio, la Leida ha muerto, vamos, és igual. O sigui, perles, però bé, espera un moment. Perles, parlem de perles, només en joieria o perles també a la roba?
Perles a la roba?
Ah
ens imaginàvem
reinventem
ja
les perles!
Clar, ens imaginàvem, sí, com la Jackie Kennedy aquí totes...
Totes emperlades.
No, un moment.
Ja veus aquestes dones.
És que aquí hem de posar coses sobre la taula. És veritat que la perla, com a joia, no? Té múltiples opcions, però hem vist de moltes vegades perles a la roba, per exemple, o sigui, Chanel, no? Peces mítiques de roba tenen perla, no? Com a lloc, com el botó, com a, no? Incrustacions.
Correcte.
De perles, sí. Vull dir que és una cosa que a la moda s'ha fet servir molt. Després va arribar la moda texana, que és aquest texà amb perla, no? Com a la tatxuela.
Sí.
O sigui que ara això torna.
Tot.
tot.
És superguai.
Torna, la tatxola, la tatxuela, el brillant, la perla, tot.
Tot, a mi, tot això, tot mola.
Ah, sí?
No, aquí sí, té raó perquè... Bueno, quan no té raó
quan
ella?
No té raó,
quines coses vaig a dir jo?
Com us adoro, les dues.
No, però sí, com ens anem fixant, perquè ja posem l'ull crític com fa ella, als texans, hi ha un munt de texans als aparadors amb perles. Moltíssims.
La meva primera puntuació. Ai,
però
com és aquesta dona?
Tenim telepatia. No m'ho has dit, però...
Perquè venim... Ja, nosaltres ens preparem l'espai quan
ja
tu vens.
Ja ho estic veient, eh?
Nosaltres ens preparem l'espai perquè no volem que ens agafis en un renuncio.
A mi m'encanta vindre aquí.
I llavors, abans del dimecres, fem reunió d'abans del programa i fem ens mirem les revistes.
Jo us adoro, les dues, de veritat.
No, és que estem nervioses el dimecres.
Sí.
Doncs sí. Ruth, tens tota la raó. El meu primer punt era per què no li fiquem les perletes als texans? Ah. Perquè molen quantitat.
Sí.
No, és que és un tema també per donar un aire nou a texans que potser ja fa temps que tenim i dius, mira, sí. I donaré, no? També és aquí entre el DIY aquest, el fes-t'ho tu mateix, no?
El do it yourself, sí. Aquí s'ha de dir que ho podem fer de diferents maneres. Una, ficar-ho, per exemple, als camals de dalt, per dalt a les cametes, que sí que va ser una cosa de lo que són les butxaques. Si després també pots fer la part dels baixos, també molt divertits.
Amb perles.
Amb perletes, combina les perles amb els brillis, que també queda molt xulo. I així d'aquesta manera, doncs, reinventar el que és el texà. Per què? Pues perquè el texà ens encanta. L'altre dia vaig llegir un article que posava que per mitja teníem 7 texans a l'armari nosaltres.
Conti.
Sí, els vaig comptar, dius meus.
Sí, eh? Sí.
És cert, això?
7 de mitjana.
Jo crec que
no
sí. Jo és la peça de roba que més utilitzo, no ho hauria de fer.
Jo també,
sí.
És la peça de roba que més utilitzo. Jo crec que la majoria coincidiríem, eh? És
sí,
de les més versàtils.
I a més, dius... Me vaig fixar que pensava... Hosti, però si tinc 3 texans del mateix color... Però sí. Un té una tonteria o un camalet una miqueta més ample o camal desfilat o ara m'hi hauré de ficar perles.
Ara t'anava a dir, ara m'hi hauré de ficar perles.
Hauré de ficar perles. Vull dir, sí, o sigui, aprofitem el fet de tindre els texans perquè és que realment són peces molt, molt versàtils, molt xules, no passen mai de moda i a més podem introduir la perla que és un punt molt fort d'aquesta temporada.
Mhm. Perles, doncs ja sabem, a la cama, a les butxaques, sí. No? Suposo que aquí via lliure, a la imaginació, allà on ens agradi més, no? La qüestió és que hi porti una aplicació.
És un bon exercici, també. Estarem cosint perles, que és una bona pràctica, també, no? Per què no? I dissenyem les nostres peces.
Sí. Jo no tinc gaire mà, és molt difícil això, Leida?
No, perquè a més les perletes aquestes ja van dir que van amb un foradet al mig i ja és molt fàcil de passar el fil i l'agulla, sí. Després, si no, tenim una altra tendència amb la perla també, que aquesta potser t'agradarà una miqueta més perquè no és tan difícil, si la volessis fer. És molt fàcil. A més, us ensenyaré com... Que a vegades no hi pensem, però és que realment és molt divertida. Com que ara anem en temporada de bon temps, comencem a ombros a l'aire, etc. Doncs per què no fem uns tirantets de perles?
Ah, també, també.
És molt xulo, aquesta la veig molt bé.
És molt fàcil, te queda diferent, te transforma completament una bàsica de qualsevol color i segons com la combines la pots utilitzar més de dia o més de nit. Com la podem fer, a part de comprar-nos-la ja feta, no? Però com podem també donar-li un altre toc amb un mateix collaret de perles d'aquests... de perles llarg, que et compres de bisuteria, doncs el cuses o fas un dobleguet a dalt a la tira de la samarreta on hi havia l'altre fil i passes el collaret per dintre. O sigui,
també.
Saps? I després fas el mateix a darrere i així ja tens fet el tirant amb 2 passades de collaret. O sigui, et quedaria un doble tirant de collaret.
De perla. No? Uh-huh. O sigui, no? És bona idea, doncs, aquí. I, per cert, perla, que jo estic pensant, quan penso en perla blanca, però suposo que aquí també via lliure. Blanca, gris, més brillanteta, no?
Jo optaria més aviat amb la clàssica perla blanca, o la gris aquella que és blanquinosa.
Aquesta gris.
Sí, més aviat, més tirant cap a la clàssica. la Jackie Kennedy, com es comentava.
Sí. Molt bé.
Després també tenim amb el que són la... Bueno, hi ha peces espectaculars, vale? Com són les jaquetes totes emparlades.
Ah, clar, això ja és
un altre tema.
Sí, són paraules majors, eh?
Sí, aquestes. Però això, dius, mira, el que dèiem fa setmanes de tinc un esdeveniment, no? Un pantaló negre, no? O una base negra i una jaqueta, allò, venga, sí, doncs, sí, perles en aquest cas... I ja no necessites res més, eh?
No, queda espectacular.
Bueno, és com una jaqueta d'aquestes, pots anar sense res, que vas vestida.
Ja. Una jaqueta d'aquestes i un texà llis, també fantàstic,
no? O fins
no?
i tot si te'n vas allò amb una festa més així, més desenfadada, més informal i tal, i t'ho fiques amb un shorts, mira com a la de la foto. És espectacular, queda superxulo.
Sí, fa un contrast aquí xulíssim. De formal i informal.
Per tant, jaquetes amb perlades, eh? Amb carregades.
Mm-hmm. Eh? Sí, aquestes són les de... Hola, porto totes les perles que tinc de mon meu, sí.
Porto les meves, les de ma germana...
Són una manera de reaprofitar-les, perquè potser no estem tan fets, no?, a les perles darrerament, a portar-les, dic, de collaret
sí,
o del
veritat,
que sigui.
Sí, han passat una mica.
I per què no? Mira, és una manera de fer-ho.
Jo trobo una tendència molt bonica. Després també tenim les perles, per què no, en accessoris de vista, com poden ser unes ulleres. Saps? Superxules. La veritat és que sí. Vull dir, bueno, no res. Sí, bàsicament és la muntura que va o recorreguda per perles o porta un detallet amb perles. Sempre s'ha portat en ulleres, per exemple, de vista normal, de vista, vaja. Al lateral sempre alguna. Sí, algun... Per exemple, a Carolina Herrera ho ha fet alguna vegada, també. També l'ha utilitzat amb Dolce & Gabbana, amb alguna de les seves col·leccions, en ulleres. Però també podem posar-ho més estremat, així, per exemple, en tota la muntura, o introduir-les també en la part, amb la part de les ulleres.
O sigui que veurem perles per tot arreu, no?
Sí, millor dit, si ja no... les ulleres.
Sí. Què li dius ara?
La Roig s'averteix.
Què li dius ara?
Entre el corset... de fa 15 dies, la setmana passada la combinació de colors amb bordeus i avui les perles ja...
Si és que ho feu vosaltres, jo aquí...
Ara serà culpa nostra.
Ara ens ho hem carregat, ja.
Ens ho passem molt bé, ja està.
On més veurem perles, Aleida?
A l'esquena.
Aquest sí.
A l'esquena, amb esquena oberta, per exemple, portar un petit filet de perles per darrere o de portar el que són, en vez d'anar enganxat... O sigui, portar un escot a l'esquena, vale? I n'ha enganxat una punta amb l'altra de l'escot entremig amb...
Una tireta
així,
de perles.
Amb una tena.
Dolcet. Molt dolcet i molt mono. I no res, després també podem combinar-ho, jo que sé, amb la gorra, que també és molta tendència. Gorres, sobretot amb visera, molta tendència.
Què dius ara?
Sí.
De veritat, m'ho estàs dient de veritat, això?
Sí, que tendència torna... màxima.
Bueno, de fet, aquestes ja es portaven. Màxima. Eren d'aquelles de Maria Carey i d'aquestes, no?, de gent, no?
Sí.
D'aquest tipus de famoses, no?, que els agraden lluir molt. I sí, jo tinc com imatges, no?, d'elles posant-se...
Han tornat a entrar, però... a pinyo, eh?
Bueno, doncs
sí. A més, és el que dèiem, són tendències que entren molt fortes i que, a més, se creuen amb altres tendències que també entren fortes i després és una explosió, és un boom, saps? Queda molt divertit, saps?
Molt bé. A tot això, les perles veiem que estan molt a la roba i als complements també, però en joia...
També.
És compatible portar una peça de roba amb portar-la amb joia o no? Sí?
Sí. A les orelles encara es porten.
Encara es porten. Mm-hmm. Bueno, és d'aquestes coses que jo crec que no es deixen de portar mai, no?
No, és un clàssic. Mm-hmm. Jo crec que tota dona té unes perles a dintre del seu joieret.
Mm-hmm. Sí.
Jo no.
No m'ho puc creure que no tinguis unes perles.
Segur que sí, de petita. Segur que la teva mare les té.
No, de veritat que no.
Sí, són tens unes perles, de veritat?
Tot i que siguin perles, petites...
Que no, totes. Us estic dient que no, que és la veritat.
M'acabo de quedar gelada.
Com si vingués allò ara de Marte. Que no tothom té unes perles.
Ai, Déu meu. Bueno, ja ficarem solució amb unes perles. Ja et portaré unes perles.
I ja està.
Que no pot ser que no tinguis unes
Ai, Déu meu, això no pot ser. No pot continuar així.
Jo potser d'arracades, però si alguna pulsereta de perles sí que en tinc.
Ah, alguna cosa de perles has de tenir?
Que et dic que no.
És igual. No passa res.
Deixem-ho estar. Bueno, escolta, que si algú que ens està escoltant, que si ens vol fer arribar un regal, doncs estem obertes.
Una donació.
generació de perles.
O és de la resistència com la Mònica?
Ah, no sé, algú, escolta, si algú és de la resistència, que ens ho faci també saber a través de Twitter, no? @copetarragona, i la trucarem la setmana que ve.
Si ai, sí. Ai, pues mira, sí.
Ah, no, no, què sí. Passa? No tot home de portar perles.
Ai,
que... mira-la, com s'ha quedat ara.
Sí, o sigui, m'has deixat descol·locada, la veritat. M'he quedat amb... hola, hola.
És que les perles són difícils. Per un costat sí, per un costat no. Jo dic que sí, que tinc cosetes, però em costa posar-les.
Jo soc perla, sí.
Ja, ja, tu sí, tu perles, brillis, sí. Perles, tot.
Perles no.
Mira, deixem-ho aquí. Aleida, moltes gràcies.
Un petó a tots.
Doncs amb aquest debat, evidentment, arribem, que és un debat importantíssim, arribem al punt de la una, els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem en 5 amb més informació i també amb els companys de Societat Limitada. Fins ara.